de la una, ara ens volem fer ressò d'una iniciativa, Revolta Escolar, promoguda per diferents AFES i AMPAs de tot Catalunya, amb Olga, amb la col·laboració d'entitats veïnals i també ecologistes.
Mira, tenen una web ben senzilla on expliquen a la perfecció el que reivindiquen. Si algú vol anar entrant, www.revoltaescolar.cat. I el primer que llegim és menys cotxes, menys contaminació, menys soroll, més salut i més espai segur. Això entenem que tothom ho voldria per qualsevol entorn urbà i per conèixer els detalls d'aquesta revolta escolar, perquè aquest escolar ja ens dona una pista d'on vol situar-se aquesta revolta. Saludem en Marc Hurtado, que és portaveu de Revolta Escolar. Molt bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
Explica'ns, per què us heu organitzat per tirar endavant aquesta revolta escolar?
Sí, ara fa quasi 3 anys, diferents AFES de Barcelona vam començar a promoure diverses accions alertats per totes les notícies que els científics, els experts, els pediatres estaven dient, ens estaven informant sobre l'impacte que té en la salut dels nostres infants i dels infants de tots els ciutadans que viuen a la ciutat de Barcelona, l'elevada contaminació que tenim. Hi ha certs estudis que ens diuen que sobretot està correlacionada directament amb l'elevat trànsit que hi ha al voltant de moltes escoles.
Com ara tu ho deies, vareu començar aquesta revolta escolar a finals de 2020. Ara estem en plena campanya electoral per les municipals del 28 de maig. Hi ha alguna resposta per part de les administracions? Hi ha hagut al llarg d'aquests anys? Espereu que ara sigui un bon moment perquè així se'n facin ressò al llarg de la campanya?
Exacte, o sigui, ja fa 3 anys que estem amb aquestes accions, que vam néixer. En aquests últims 3 anys, l'Ajuntament de Barcelona ha fet el programa Protegim les Escoles. Per si no el coneixeu, intenta una mica, el que es diu la pròpia web del Protegim de l'Ajuntament, és pacificar els entorns escolars, sobretot perquè siguin més segurs i més saludables, amb contaminació. Són accions de l'Ajuntament que des de la revolta escolar la celebrem, però que consideren que s'acaba molt curts, perquè al final, si els que viuen a Barcelona potser ho coneixeu, que en certs entorns escolars hi ha algun xamfrà una mica ampliat, alguna vorera amb algunes tanques, però realment el gran problema, que és l'elevat volum de trànsit, en general no s'ha tocat. Llavors, celebrem aquests 3 anys, però i les dades de contaminació i la Unió Europea ens sancionarà a Barcelona, ho demostren que no són suficients. Llavors, en aquest sentit, i ara, de cara a les eleccions també, els vam enviar diverses propostes, 10 propostes que podem trobar a les nostres xarxes socials, perquè es incorporin als seus programes tots els partits, els actuals de l'Ajuntament i possibles futurs, i sobretot perquè a partir del 28 de maig es prioritzi la salut per sobre de tot, i no sol incorporar els seus programes aquests dies, sinó que a partir del 28 de maig facin accions per prioritzar la salut i que realment la dicotomia que en moltes empreses està superada, que és que amb la salut i la seguretat versus l'eficiència en les empreses, tots tenen una resposta molt clara. En canvi, la ciutat sembla que l'eficiència en quant a mobilitat vagi per sobre de la salut i seguretat de tothom.
Marc, si et sembla, explica'ns alguna d'aquestes accions que heu proposat per pacificar els espais escolars, que quan és l'enrenou és les hores de deixar i de recollir mainada.
Sí, bueno, sobre aquest últim punt de... el deixar i el tornar és quan hi ha més infants, però realment els infants es passen més o menys de 9 a 4 i mitja, es passen 7-8 hores cada dia a l'escola. Doncs la contaminació no sol estar a les 9 del matí o a les 4 i mitja, a les 4 o 5, sinó estar tot el dia. En aquest sentit, és veritat que hi ha un tema de seguretat, que és el rato que les entrades i sortides, però hi ha un tema de salut que seria realment tot el dia. Doncs en aquest sentit, tenim 10 propostes, però la primera seria realment és pacificar el 100% dels entorns de les escoles, que això és un objectiu que té l'Ajuntament amb el programa Protegim, però pacificar-les, com deia al principi, de veritat, no amb tanques i que potser sí, en quant a espai públic i seguretat està molt bé, però en contaminació i en salut estem malament. Llavors aquí el nostre segon punt és, per exemple, és directament reduir els carrils de cotxes i motos, el trànsit motoritzat privat a combustió que hi ha als entorns escolars, reduint-los al màxim d'un, sense oblidar que pot haver carril bici, que pot haver carril de taxi, de bus, per prioritzar el transport col·lectiu o la mobilitat sostenible, versus a aquest transport privat que estan a la ciutat de Barcelona, que ens situa amb la major densitat de vehicles per quilòmetre quadrat d'Europa i amb uns nivells de contaminació que estem respirant tots i totes, i sobretot els nostres infants, que són els més vulnerables. Llavors, aquest seria com el punt principal, que sense reduir el trànsit, sense reduir els carrers de circulació en el 100% de les escoles, tot l'altre queda com... No serveix.
Val. De qui depèn el que passa al voltant de les escoles, dels ajuntaments? Perquè tu parlaves ara de l'Ajuntament de Barcelona, ara parlarem també de les adhesions, eh? Però, clar, tots els municipis del món hi ha escoles. Bé, a tots no, però...
Sí, bueno, exacte. No, normalment això depèn de... En general depèn dels ajuntaments. O sigui, de la ciutat de Barcelona depèn en concret de la regidoria mobilitat. Hauria de dependre de probablement l'alcaldessa o de l'Ajuntament en general, però molts cops depèn de la regidoria de mobilitat, que en les ciutats, per exemple, es qualifiquen els carrers en diversos nomenclatures, no? Si es diu xarxa bàsica, xarxa veïnal. Quan li diuen xarxa bàsica vol dir que allò on lo bàsic és que passin els cotxes. Lo bàsic no és la salut. Llavors, diguem que probablement l'Ajuntament, els municipis, tenen a les seves mans el canviar les nomenclatures de certs carrers, sense oblidar el tema de vehicles d'emergència, que per cert, en moltes ciutats europees els vehicles d'emergència passen per carrers bici amples i no per on passen els cotxes, que els costa més moure's. Llavors, és a dir, tenen a les seves mans fer un canvi de mobilitat, és simplement un tema de voluntat política, el fer-ho, fer els canvis i ja està.
Aquesta revolta escolar està en marxa des de desembre de 2020, dèiem. Ara el que feu és, el divendres de cada mes, feu talls de carrers davant de les escoles entre 4:45 i les 5 de les escoles que estan adherides a aquesta revolta. Vareu començar a Barcelona, però s'està estenent la revolta, està present a més de 100 centres de 17 ciutats. Què cal per adherir-se a la revolta?
Mira, molt bé. És molt fàcil, realment. Com deies al principi, hi ha la nostra web, a la revoltaescolar.cat. Bàsicament es veu directament és veure el manifest, el nostre manifest, i adherir-nos. Doncs, amb un formulari molt, molt bàsic, ens arriben les adhesions i ja està. Llavors, i adhesions a les diferents punts que diem del manifest. I a la vegada ja, la segona opció és tenim un grup, llavors, on coordinem el fet de el calendari amb el qual fem les accions, que normalment és el primer divendres de cada mes, durant tres quarts d'hora, una hora.
Si segueix creixent aquesta revolta escolar, què espereu que passi? Què voldríeu que passi? Suposo que deixar d'existir perquè no fa falta, no? Però fins que arribi a aquest punt...
Exacte, sí, ho has dit. O sigui, l'objectiu és deixar d'existir. Fins a aquest punt és anar creixent i sobretot que les administracions escoltin, i que no solo nosaltres, perquè nosaltres al final simplement ens llegim, escoltem els científics, els experts, i que ens alerten de les preocupacions, no? Com ara tots som més conscients de l'emergència climàtica, de la sequera, doncs el mateix, la contaminació també està allà, simplement que sembla que no la veiem perquè és, entre cometes, transparent, però sí que la respirem i que ens afecta la nostra salut, i ens diuen els experts, els metges, els pediatres, els científics, tots. Aleshores, esperem que els ajuntaments una vegada escoltin com nosaltres escoltem als experts, i llavors que també ens escoltin a nosaltres.
I Marc, al llarg de tots aquests anys que està existint la revolta escolar, no us fa una mica la sensació que hauria de canviar la mirada, que cada vegada que desapareix un carril per cotxes es posa el focus en que desapareix, que els cotxes tenen un carril menys, i que potser s'hauria de posar en que es recupera espai públic per la ciutadania, que hi haurà més salut, que hi haurà menys soroll, que hi haurà menys contaminació?
Exacte. Exacte, ho has dit molt bé. Malauradament, sempre que, com bé dius, hi ha un carril menys respecte al que venim acostumats, hi ha molt soroll mediàtic, molt soroll de les xarxes, molt soroll de les persones, però no ens oblidem de que, per exemple, la ciutat de Barcelona, perdona que si vaig a Barcelona perquè és la que el conec més, el 60% de l'espai públic o més es destina simplement a la circulació, mentre que la mobilitat en cotxe, en motos, està entre un 20 i un 25%. És a dir, el 25% de la mobilitat ocupa més del 50% de l'espai públic. Si ara borréssim les ciutats i les comencéssim a dissenyar i, no, i ens fiquéssim tots a una taula i diré, bueno, quin espai li donem a aquest 23% de la mobilitat? Estaríem tots d'acord de que segurament en quant a espai públic no seria més del 50%.
Clar.
Però si a sobre afegíssim de... No, i a sobre aquesta mobilitat ens anirà als nostres pulmons, que ens crearà problemes de salut, encara reduiríem més. Per exemple, en els infants, a la ciutat de Barcelona, l'Agència de Salut Pública de Barcelona diu que uns 750 infants desenvolupen cada any asma infantil a causa de la contaminació, que si no, no el desenvoluparien. Vol dir uns dos cada dia. Dos cada dia, que no és sol avui que tindran asma i demà es despertaran tan feliços, és que el rest dels seus dies tota la seva infantesa es veu penalitzada pel fet d'haver respirat un aire contaminat, i llavors ja sabem el que significa un asma en qualsevol persona, però en concret amb els infants que no poden jugar com els agradaria jugar, o sigui, els canvia totalment la seva vida. Crec que estem tots d'acord que tots voldríem que els nostres fills i filles ningú tingués un asma. L'objectiu hauria de ser visió zero, o tendria a zero.
Doncs recordem la vostra web, revoltaescolar.cat. Esperem que deixeu d'existir molt aviat, perquè ja no faci falta aquesta revolta. Marc Hurtado, portaveu de la Revolta Escolar, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.